Vinga, doncs anem amb el tema d'avui, que parlarem d'un descobriment arqueològic excepcional que ha tingut lloc aquí a les Balears i que ja es considera un dels més importants del Mediterrani Occidental. Es tracta del Pessi Romà de Ses Fontanelles, a Palma, una embarcació del segle IV després de Crist que du allí més de 1.600 anys, sota l'arena i sota l'aigua, i que ara s'està començant a extreure. Un jaciment que destaca no només pel seu estat de conservació, sinó també per la seva càrrega. Duia més de 300 àmfores, moltes amb inscripcions i fins i tot en restes de productes originals, com vi, oli i salses molt, molt peculiars romanes. Per entendre la importància d'aquest descobriment, avui ens acompanya el catedràtic d'Història Antiga de la Universitat de les Illes Balears, Enrique García Riaza. Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Encantat.
Molt bé, Enrique. Escolta, per començar una miqueta, no? Com podem explicar a l'audiència la importància d'aquest Pessi, de Ses Fontanelles?
Sí, aquest Pessi o aquest derelicte, o sigui, un vaixell enfonsat, va ser descobert l'estiu de 2019. Mm-hmm. Però és un descobriment casual d'una persona que era aficionat a la natació, en Félix Alarcón, i es trobava a prop de Can Pastilla, a la Bahia de Palma. I lo particular és que està molt a prop de la costa, 60 metres, i apenas a 2 metres de fondària. És a dir, que ha aparegut a una ubicació tremendament especial.
Accessible, sí, sí.
Accessible i especial i plena de turistes durant l'estiu, no? I lo més important de tot és que el vaixell està molt ben conservat, tant a nivell de càrrega com a nivell d'estructura, i que és un vaixell d'època imperial romana, de l'antiguitat tardana, i no tenim molts exemples a la Mediterrània d'aquest tipus de vaixell. O sigui que és una troballa excepcional des de qualsevol punt de vista, sí?
Clar, i això que dius, no? Una de les coses més destacades és aquest estat de conservació, especialment de la fusta i de la càrrega. Com s'explica que s'hagi conservat tan bé durant 1.600 anys?
Probablement perquè es va enfonsar molt ràpidament. Probablement hi ha un temporal i el vaixell tot d'una es va enfonsar i va quedar tapat amb unes condicions anaeròbiques, és a dir, sense oxigen. I això explica que el nivell de conservació sigui tan bo. I després que ningú va tenir la capacitat de recuperar una part del carregament, no? Perquè n'hi ha les àmfores, estan sovint completes, estan tapades amb el tap original de suro i després un sobretap de fang. Tenim més de 100 àmfores amb títol i picti, que són paraules pintades amb pincell i tinta negra, que indiquen, si vols després ho comentarem, claro, molta informació. I això s'explica per aquest motiu, perquè l'enfonsament va ser molt, molt ràpid i Ventura va quedar tot d'una tapat amb arena durant aquest temps. I el mateix del grau de conservació de la fusta. La fusta està bastant ben conservada i l'estructura del vaixell està quasi perfecta. El que seria la part inferior del vaixell, òbviament, no? El que va quedar tapat més aviat per l'arena. Però sí, en aquest sentit és un derelicte molt ben conservat, sí.
Claro. Avui en dia això està a uns 60 metres de la costa i a uns 2-2,5 metres de profunditat, que realment qualsevol persona podria accedir-hi. Com seria la costa fa 1.600 anys?
Aquesta pregunta és molt important, perquè el derelicte es va trobar enfront a un lloc que nom Ses Fontanelles. Ses Fontanelles, òbviament, evoca la idea d'aigua potable. I és que sembla que a l'antiguitat això era un àrea llacunar. Hi havia com una espècie d'albufera on els vaixells podien fer escala i també podien reabastecer-se, no? Podien obtindre subministres i especialment aigua potable. O sigui, que és un punt molt particular de la costa mallorquina que ha canviat molt des de l'antiguitat al moment present. Ara mateix està tot absolutament cobert per hotels, no? Sí, i la línia de la costa ha canviat bastant, però hi havia una zona llacunar a l'interior. Aquest és el punt precís de l'enfonsament d'aquesta nau.
Clar, podríem dir que potser estava a més profunditat, no?, en aquells temps.
Sí, potser, però tampoc estem segurs. No
Clar.
podem documentar exactament la profunditat de la llacuna, però sí que sabem que aquesta llacuna era molt gran, no? Que anava molt, molt cap a dintre de l'illa. I això encara n'hi ha restos, no? D'aquesta zona més palúdica i tal, però ja molt mal conservats.
Claro. Bueno, tornem una miqueta al carregament d'aquest vaixell. Hi havia, bueno, més de 300 àmfores i, com deies, amb inscripcions. I aquesta
Sí.
informació era com el barans de l'època, no? Perquè posaven el nom...
És impressionant. Per
Sí.
nosaltres que treballem en història antiga, en història de Roma, nosaltres tenim un grup aquí a la UIB que no, Civitas, d'historiadors de l'antiguitat, i clar, és increïble. És com un viatge dins el temps, no? Perquè efectivament, n'hi ha àmfores que duien vi, àmfores que duien oli, i n'hi ha dos tipus d'oli. N'hi ha un oli més dolç i un oli més amarg, diguéssim. I n'hi ha també salses de peix, no? Bàsicament això, n'hi ha més coses, però bàsicament això. Com ho sabem? Ho sabem de vegades perquè s'ha conservat el producte. L'oli s'ha transformat en una espècie de sòlid que tu pots encara tastar, no?
Sí.
És increïble. Però al mateix temps ho sabem perquè els títoli picti, les paraules pintades amb tinta a l'exterior de cada àmfora, ens informen sobre moltes coses. Per exemple, tenim el nom dels comerciants, un tal Ausonius, un tal Numedius. Tenim el nom del producte. Per exemple, liquamen. Liquamen és una salsa de peix. Però aquí, com si fos un producte modern, tenim liquaminis flors, que vol dir flor de liquamen, o sigui,
Que sé
salsa de peix de qualitat extra,
el
no?
conegut Gallum aquest, no? Que era que la salsa de peix aquesta
Sí,
que agradava tant.
és semblant al garum, però està fet també amb peix, no? I després d'oli, com comentava abans, tenim oleum dulce, oleum viride, també indicat a l'exterior, no? Després n'hi ha informació sobre, com si fos avui en dia igual, peso neto, peso
Claro.
escurrido, el mateix, no? El pes de l'àmfora sense carregament i el pes de l'àmfora ja plena, això és increïble. I també sembla que n'hi ha una certa informació fiscal, no? Que ha passat per control aduaner, que està destinat a aquest tipus de finalitat, etcètera, no? O sigui, que la informació és molt completa i després es complementa perquè n'hi ha més informació als taps. Als taps que fan, n'hi ha un segell que, des del meu punt de vista, és un segell dels productors, no dels comerciants, sinó de l'empresa productora, i aquest segell du el crismón, que el crismón és el símbol de Crist. Hem de pensar que som al segle IV després de Crist, i és un món en transició. A principis de segle n'hi ha ja llibertat religiosa, perquè Constantí, i a finals del segle IV ja n'hi ha la declaració del cristianisme com a religió oficial. I ens trobem en aquest moment de transició, no? On ja és possible fer, diguéssim, gala de la cristianitat dels productors, i ho fan al segell, però que després al vaixell hem encontrat encara elements pagans. Per exemple, n'hi ha una llumeta amb una divinitat pagana. O sigui, que és un moment molt guapo, és un moment molt interessant històricament, aquest segle IV. O
Clar.
sigui que la informació és tremenda. Tenim moltíssima informació pels historiadors del present i del futur.
Clar, això suposo que dona llum per entendre millor aquestes rutes comercials de la Mediterrània, no? En aquesta època tardoromana.
Sí, el que passa és que aquí tenim un problema. Mira, sabem que el vaixell va acabar el seu viatge a Palma. El que no sabem és cap a on anava.
Claro.
No sabem si el seu destí era el comerç a Mallorca o si el seu destí final era, no sabem, Còrsica, Sardínia, la pròpia Roma, etc. El que sí que sabem és el punt de partida. El punt de partida ho sabem molt bé perquè els arqueòlegs han pogut identificar la tipologia de les àmfores. I ara mateix és molt precisa tot això, no? Es pot saber, els tècnics poden saber exactament de quin punt de la Mediterrània sortia un determinat tipus d'àmfora. També per l'estudi de la pasta de la ceràmica, de la composició mineral de la ceràmica. Tot això està molt desenvolupat. O sigui, ara sabem que el vaixell sortia de Cartagena, de Cartago Nova. Després era coneguda a l'època bizantina com a Cartago Espartària. En aquell moment probablement el seu nom és encara Cartago Nova. La Cartagena de Múrcia, no? Clar. O sigui, els productes eren, per dir-ho en terminologia moderna, de la regió de Múrcia. Hi havia vi, oli, salses, etc. Tot de la regió de Múrcia. Havien carregat el vaixell, anaven cap a Palma i a Palma es van trobar amb un temporal i això a mitjan, més o manco del segle IV, va passar, no? Es va produir la catàstrofe. I gràcies a aquesta catàstrofe, que en el fons això és un fracàs, nosaltres tenim aquest regal des del punt de vista científic, no? Perquè és una càpsula del temps que podem ara nosaltres obrir amb cura i estudiar.
De fet, ara mateix s'estan donant a terme les tasques de retirada, no?, d'aquestes àmfores. Com és aquest procés? Perquè imagino que, clar, duran a un lloc per poder-les estudiar, després en algun moment les podrem veure.
Sí, mira, de fet, les àmfores es varen ja retirar del vaixell en dos moments, no? Quan es va descobrir el vaixell, el Consell de Mallorca va fer una primera campanya d'arqueologia urgent, diguéssim, no? I va retirar ja bastant d'àmfores. Mm. I després, a partir de l'any 20-21, el que va fer el Consell de Mallorca, amb bon criteri, és contactar amb especialistes de la Universitat de Barcelona, de la Universitat de Càdiz, de la Universitat de les Illes Balears, també tenim arqueòlegs de la Universitat de València, etc. I varen fer un conveni interinstitucional entre totes aquestes administracions, no? O sigui que durant la campanya del 24 ja es va completar el procés d'extracció de les àmfores. Ja no tenim àmfores al vaixell, les àmfores estan estudiant. Val? Ara el que queda a la mà és el casc sencer de l'embarcació. I aquesta campanya, que ara ha començat, el que farà serà desmuntar a poc, i amb moltíssima cura, quasi quirúrgica, podríem dir, cada porció de fusta del vaixell, perquè no és possible treure el vaixell d'una sola peça.
No, imagino, clar.
S'ha de desmuntar, s'enumera tot, se fotografia tot, se fan mil estudis, i després se desmunta peça a peça. Aquestes peces es duran primer al castell de Sant Carles, aquí a Palma, no? I es farà un procés d'eliminació de la sal, que dura bastant de temps, i després d'aquesta primera fase es duran a Cartagena, una altra vegada cap a l'origen de la cosa.
Cap a l'origen,
no?
Sí.
És curiós, no? És una cosa molt, molt divertida, perquè a Cartagena n'hi ha el Museu Nacional d'Arqueologia Subaquàtica, ARQUA, i amb unes instal·lacions de primer nivell, no? I hi ha màquines que el que faran serà, mitjançant un procés químic, etc., conservar la madera, la fusta, d'una forma ja permanent, no? I una vegada aquest procés s'hagi ja completat, tornarà tota Palma i se remuntarà el vaixell i es podrà reconstruir una altra vegada, no? O sigui, que és un procés.
Tornarà a fer la ruta cap a Palma, que en aquest cas esperem que amb més sort.
La segona visita del vaixell, no? I això és un procés d'anys, o sigui que... Però bé, ara tenim 4 mesos per davant per bussetjar, extreure per parts el vaixell i fet aquest procés de restauració. O sigui que la campanya d'enguany, ja t'he dit, està orientada al rescat del casc de l'embarcació, que encara està submergit.
Per anar acabant, doctor.
Sí.
En les pròximes passes seran aquests 4 mesos de feines. Sí. I bé, no sé si les àmfores les podrem veure de manera recent.
Clar, perquè tenim una acció paral·lela en la que nosaltres també estem treballant bastant. I és que s'està preparant una exposició a Palma, a la seu de una de les seus del Consell de Mallorca, a la Misericòrdia. Això se farà En principi, la segona part d'aquest any, d'enguany. I el que farem serà una exposició monogràfica on explicarem tot el procés d'excavació i de recuperació del derelicte. Hi haurà també una sala dedicada a com era el casc, com era l'embarcació, com era la vida dels mariners, perquè hem trobat objectes personals dels mariners.
Ostres.
I també una tercera part serà tot el que era carregament, no? I aquí, òbviament, hi haurà ànforas, hi haurà una explicació completa de quines rutes es feien servir a la Mediterrània. O sigui que serà una exposició interessant per tothom, per posar en valor aquest descobriment. I això també s'està preparant ara de forma paral·lela. O sigui, resumint, sí, podràs contemplar amb els teus ulls aquest tresor.
Molt bé, estarem molt atents a aquesta exposició. Doctor Enrique García, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
De res, un encantat. I som un enamorat de Formentera, jo també, o sigui que un plaer.
Molt bé, de fet aquí fa poc també es van trobar aquí davant Escaló unes espases, també a molts pocs metres de la costa i a baixa profunditat. No sé si et va arribar la notícia.
Sí, sí, i també n'hi ha més coses a Formentera,
sí,
de l'època romana.
Sí, sí.
S'han excavat els darrers anys i sí, és interessant i encara s'han de fer més coses a Formentera. Formentera té molt potencial també des del punt de vista històric i arqueològic.
Bueno, està més que convidat aquí.
Encantat. Moltes gràcies.
A vostè.
Adéu.